Freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
I'm at a party I don't want to be at. Molt bon dia, salutacions, una jornada més. Ja estem així a la 92.2 de la freqüència modulada per tal d'acompanyar-los, com sempre, fins les dues. Avui és que jornada de dilluns, no? Sempre és fàcil omplir protagonistes. Així que ens hem retrasat una miqueta ultimant aquestes veus que ens acompanyaran durant aquestes dues hores de programa, una miqueta menys, que tenim per davant. Convidats que, per exemple, ens aproparan al món de la citricultura. Aquest matí s'ha presentat a Nules una nova iniciativa per a potenciar el consum de cítrics, de taronges, de mandarines, de proximitat d'aquesta terra. Ens donarà més detalls d'aquesta iniciativa el regidor de Nules, però també integrant i responsable de la plataforma per la dignitat del llaurador, César Estanyol. Volen arribar també als establiments, inclús aquestes grans cadenes que moltes vegades tenen a l'abast de la gent productes citrícoles d'origen Sud-àfrica, per exemple. Així que aquest és un dels objectius que vol parar aquesta campanya i també convidar, encoratjar a la gent a que es fixe en aquest etiquetatge i que quan detecten algun producte que no siga d'origen valencià, doncs que no el compren. Una forma també de pressionar aquestes grans cadenes que de vegades doncs no tenen en els seus aparadors o en les seues prestatgeries producte cítric o taronges de la terra. A més estarem, però parlarem de més temes relacionats en el camp, per a Isidro. En aquest cas, els horts urbans de Vila-real, perquè s'ha obert un període per a que la gent que estiga interessada en optar a alguna de les parcel·les que hi són de neu individuals i una d'ús, diguem, per a entitats socials, que hi s'haurà d'ara a licitació per a decidir-ho, no? Que hi serà adjudicació perquè han quedat buides sense cap titular. Així que ens acompanyarà el regidor d'Agricultura, entre altres, hacia la localitat, José Ramón Ventura Chalmeta, per a donar-nos compte de com es pot fer per a ser un dels beneficiaris d'aquests horts urbans, fila 13, al carrer d'Anna Nebot. Doncs bé, amb ell estarem també avui i com a cine culpable, no? Es van donant pinzelladetes i xicotetes dosis de la informació del festival de cada edició. Doncs avui ha arribat el torn, ja diguem, de ficar doncs el fermall d'or previ aquesta setmana de projeccions. S'ha presentat ja tota la programació, els curtmetratges que es passaran cada dia, les persones que han estat encarregades de seleccionar, o estan, perquè encara estan, no, en aquesta feina de seleccionar els diferents premis en les diferents categories. També s'ha presentat, o ja este, la banda sonora, la música d'aquest festival, que enguany la temàtica gira entorn al terror. Així que també la decoració de l'escenari d'aquesta gala tindrà lloc la gala el dia 29 de novembre i estarà a càrrec dels estudiants de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de Castelló. Doncs estan ells preparant aquesta escenografia que també portarà aquest ambient terrorífic. Doncs ens donarà més detalls de tota aquesta programació, del procés que s'està duent i s'ha dut a terme una de les organitzadores del festival, Sònia de la Vega. Doncs bé, amb ella també estarem, intentarem parlar amb la gent de la parròquia Santa Isabel, perquè estan commemorant les festes, l'aniversari de la parròquia, i també doncs aquests actes en honor a la reina, no? a Santa Isabel. Així que intentarem també estar amb ells, perquè, per exemple, aquest cap de setmana ja va tenir lloc una romeria al Termet amb la gent més jove, també allí una festa després familiar amb les diferents realitats de la parròquia. Així que intentarem també, com dèiem, apropar-nos a aquesta programació, ja que fins al dia 25 tenen moltes propostes. Doncs bé, aquests els convidats, els temes que tindrem avui al programa, però anem a mirar quina és la previsió meteorològica i també, com sempre, fem una ullada als temes tendència a les xarxes socials.
És tendència a Twitter.
Doncs què tenim avui a les xarxes socials? Es parla, per exemple, del INE. Si vostès són usuaris de Movistar, Orange o Vodafone, doncs sàpien, no, que l'INE ha començat des d'aquesta passada mitjanit a rastrejar, per així dir-ho, els mòbils per tal de conèixer informació respecte a la mobilitat dels ciutadans. Des d'avui i fins al proper dijous es podran fer aquests seguiments, entre cometes, després de l'acord de les operadores per obtenir aquesta informació, un treball estadístic que s'efectuarà en 8 dies repartit entre els mesos de novembre, on estem ara, juliol i agost. Així que aquestes són les informacions del dia. També es diu, no, que ningú et va rastrejar a tu, sinó la ubicació del telèfon, que no n'hi ha cap registre de lo que s'ha fet ese dia, que no serà com un supergran hermano, no, que ens vigila i ens assetja, però bé, també n'hi ha ben diferents informacions en les quals s'explicava com alguns usuaris podien donar-se de baixa o entorpir una miqueta el fet de que et puguen localitzar. No totes les companyies ho permetien, però bé, la possibilitat estava, i també l'INE, no, s'explicava que això no suposa una violació de la privacitat. Doncs bé, la polèmica segur que està servida, perquè quan es diu, no, diu, no, és que avui l'INE, aquest Institut Nacional d'Estadística, ens vigila. Doncs molta gràcia no et fa, no? Així que aquesta és una de les notícies també que des d'avui mateix ens poden estar vigilant, o almenys aquests moviments. Altre dels assumptes que tenim damunt la taula, es continuava parlant de la manada, en aquest cas de declaracions de l'advocat de la manada que insistís en la il·legalitat de la principal prova. Doncs bé, està donant molt de sí, no, a aquestes declaracions de l'advocat defensor, i la gent, doncs, que se li està tirant damunt per aquesta defensa, no? Altre dels temes, Miguel Ángel Silvestre és a hores d'ara tendència, aquest actor, per una intervenció, per exemple, en les que faltaven de Movistar. Puede que en la recepción de los premios Ondas no estuvieran preparados para Susi Caramelo, y que sembla que a partir d'ahí, doncs, se està parlant de lo que va a intentar fer aquesta reportera, no, per atraure's una foto a Miguel Ángel Silvestre. Doncs bé, aquesta és una de les notícies en aquesta jornada també, i la força dels programes, no, de televisió. Més assumptes, la borsa de Suïssa s'ofereix a comprar l'Espanyola. Aquesta és una de les notícies. La borsa suïssa ha llançat una OPA damunt de les borses i mercats espanyols. L'oferta d'adquisició es produeix després de fer-se públiques les converses preliminars amb Euronext. És una informació que aquest matí estan arreplegant molts mitjans, així que aquesta és la notícia. Sixt Group, el proveïdor de serveis financers que opera la borsa de Zúric, ha llançat una OPA d'accions respecte o sobre el BME. Així que aquesta és una altra de les notícies, en aquest cas econòmica, de la jornada. I, per exemple, també es parla de diferents personatges reconeguts sota l'etiqueta Obtuve, no? En aquest cas n'hi han tres: Obtuve Zetangana, Obtuve Belén Esteban i Obtuve Noemí Galera. Sembla que n'hi ha com un concurs, per així dir-ho, en el que es convida a que la gent descobrisca amb quin famós espanyol hauria d'agafar un estat d'embriaguesa considerable, no? Així que és això, s'ha de triar diferents opcions i segons el resultat apareix amb qui t'hauries d'anar a fer aquestes copes i unes quantes per acabar una miqueta perjudicat. Doncs bé, aquests són alguns dels temes tendència, i no havíem mirat quina és la previsió meteorològica per avui, així que anem a mirar ràpidament què ens depara el clima o la meteorologia per avui. Mirem l'Agència Estatal de Meteorologia aquí a Vila-real. Els termòmetres entre el 7 de mínima i el 7 de màxima. A priori no hi ha més probabilitat de pluja que un 5%. Fins a les 6 de la vesprada, molt poquet, algun núvol, això sí. Demà els termòmetres que podien baixar, tant màximes com mínimes. I de cara a divendres i dissabte sí podrien aparèixer les precipitacions, i diumenge Els mercuris pujarien fins als 23, ahí sí que superaríem els 20, però clar, és quasi a una setmana vista i sí que veurem si es complís o no, però a priori també a hores d'ara pluges per aquest cap de setmana almenys divendres i dissabte, però com això canvia quasi cada hora, doncs anirem mirant i informant de què ens depara aquesta previsió meteorològica. Doncs bé, una xicoteta pausa, de seguida moment per a fer el repàs polític.
Servilín Villarreal, limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilín, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal o llama al 653 20 42 94.
Recorre la història de Caixa Rural Villarreal des dels seus inicis a l'actualitat. Fins al 10 de novembre visita l'exposició 100 anys en la memòria, de dilluns a dissabte de 5:30 a 8:30 de la vesprada. I si vols aprofundir més en aquest segle de vida, pots fer una visita guiada els dies 30 d'octubre i 13 de novembre. Sols has d'inscriure't a www.fundacióCaixaRural.org. Caixa Rural Villarreal, 100 anys amb tu. ¿Quieres que tu cara viva una segunda juventud sin necesidad de pasar por quirófano? Los hilos tensores son tu mejor opción. En la Clínica Médico Estética Encarna Sorribes te ayudamos a recuperar la posición de los tejidos y a armonizar tu rostro. Y si lo deseas, disponemos de tratamientos de relleno o toxina botulínica para restaurar zonas de la cara que hayan perdido. Amb l'arribada de Santa Caterina, Villarreal ja fa oloreta Nadal. En Fruites i Verdures La Menera t'ofereixen els autèntics productes de Santa Caterina. Torrons, figues, castanyes, fruits secs, a més de les millors fruites i verdures. Per Santa Caterina, Fruites i Verdures La Menera t'espera. La Menera, plaça Colom 14 de Villarreal.
Doge 28, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i com havíem comentat, anem a parlar de política. Saludem a Susana Pérez. Susana, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Si estem un altre matí més, pa, mantenir-nos lo més informat.
Bueno,
el
divendres vam acabar parlant del que havia, d'este fet tan anecdòtic que havia tingut, anecdòtic a nosaltres, les altres persones, ha sentat, però mal, mal. La ministra d'Educació, la ministra Cela, ens parlava de la de que els xiquets o que anaven cap a tindre una educació més neutra, és dir, que per les circumstàncies, els pares lliures o forçats que no havien pogut elegir centre, no tindre que patir ninguna orientació ideològica. Uh-huh. És dir, que foren neutros. A tot això, ella lo que expressava era que volia que no se'ls donara ningú tipus de religió, val? I claro, i això argumenten que bueno, que no, que les lleis mos ampare i que els pares poden decidir on es poden portar. I per recolzar més a la ministra, i se'n dien que no volia dir això, simplement que el que volia dir és que tu imagina que tu tens propietat a casa un centre i que per proximitat o per infraestructura te va bé que el teu crio vagi a aquest centre. Doncs pues bueno, que puga elegir si pot donar una religió o no. Jo crec que hasta la fecha això pot elegir, no, Sheila?
Sí, jo diria que sí.
És dir, per això de que mos deixarà un poc el fantasma de que bueno, de que el preacuerdo en Podemos ja poguera anar encaminat o que poguera tindre un pla determinat. Val. Uh-huh. Però, si és aixina, pues, cal recalcar que la Declaració Universal dels Drets reconeix el dret dels pares a elegir el centre educatiu per als seus fills. Uh-huh. I la resolució del Parlament Europeu de 1984 i del 2018 sobre actualització de l'educació en Europa reconeix els drets dels pares a elegir el tipus de centre i l'obligació dels estats membres per a garantir dits dret. Uh-huh. És dir, que no ha passat nada, que no tenim cap problema i que, bueno, ha sigut un lapsus. Uh-huh. Però que no és tan grave i que no vegin fantasmes a on n'hi ha.
També llegia que és cada setmana algun comentari en xarxes, no? Que deia que moltes vegades el que es diu ja no és tant la llibertat sinó la gratuïtat, no? I que moltes vegades es parla d'una cosa i es voldria fer menció a l'altra, no? I sí que tampoc s'haurien de creuar els conceptes, que una cosa és que tingues una llibertat i l'altra que s'haja de pagar o no, en depèn de quins centres.
Esa és, això també era un... jo també he vist un comentari on dien mire, jo és que jo quiero llevar a mi hijo a este centro, i li contestaven, bueno, però usted le interesa que tenga religión, no, yo es que quiero que tenga religión y además sea gratuito. Y entonces le contestan, ah, vamos a ver, això ja és un altre cantar.
Claro.
Bueno, pues a todos esos es polítics i este nos comencen les primeres reaccions, per exemple. Acaba de rebre ara mateix un comunicat on demà Adrià Casabó, que és regidor de la localitat de la nostra localitat, de Vila-real, presentarà en comissió una proposta per a defensar la llibertat d'educació. ¿Vale? És a dir, jo pense que a partir d'ahir ara es començarem a veure moltes reaccions per part de distints de distints grups polítics o tendències polítiques que va on deriven, si que va un costat o que va un altre, o al final en teoria han de respectar la democràcia i pues decidir que els pares cadascú agarra i llibertar lo que vol pels seus fills. Continuem. Bueno, pues en la Granja de la Costera, en la Granja de la Costera és una localitat valenciana. Esta localitat valenciana ha tingut que repetir les eleccions. Per què? Pues perquè va tenir una irregularitat, és a dir, lo que va ocurrir és que allí només n'hi ha una única mesa. Per què? Perquè allí n'hi ha 297 habitants.
N'hi ha poques.
La Granja de la Costera està a uns 60 quilòmetres de València i el 27 de maig, quan se van fer les eleccions, van detectar una irregularitat i la van presentar a la Junta Electoral Central, que ho van interpretar com una causa grave. Per què? Perquè assentat en dicha mesa electoral hi havia un candidat de la llista del Partit Socialista. Van impugnar aquesta votació i s'ha tornat a fer este diumenge. I ha sigut guanyador el PP. El PP ha tret 120 vots i el Partit Socialista 103. O sigui que per 17 vots en la Granja de la Costera governarà el Partit Popular.
Així és, eren diferents, no? Els municipis crec que eren més d'una trentena a tot l'estat espanyol que havien de repetir aquestes eleccions municipals. Una també era d'aquesta zona valenciana.
Esta era la de la Granja de la Costera i ja s'ha quedat les coses com clares. Una altra de les coses referent a les votacions és que avui els 350 diputats elegits en les últimes eleccions poden començar a acreditar-se en el Congrés. Tindran que declarar el seu patrimoni i omplir també una relació d'interessos especificant els seus anteriors empleadors. Les coses clarites. I quan més, millor.
A més, val? Quan estan en aquests càrrecs públics.
Hombre, i tant. Rebran un kit tecnològic i un mòbil. Tablet, mòbil... El seu primer sou el rebran en desembre. És a dir, que a partir del desembre ja
cobraran.
Recordem que nosaltres en tenim 5 diputats que se'n van a Castelló i els demanem tot el món que, per favor, que miren per nosaltres. És a dir, que entre tots els han dit aneu allà i defenseu els nostres drets i demaneu el que tingueu que demanar. Mos dona igual al final Partit Socialista, Partit Popular, Vox, Unidas Podemos, però aneu per Castelló o defensar Castelló. Val? Després, una altra de les coses que també mos llama l'atenció en quant a partits és que resulta que UPyD no ha tirat la toalla. No la tira.
On estan per ahí?
800 afiliats. I volen buscar el seu espai. Entonces, el pròxim 30 de novembre es reuniran en un congrés extraordinari del partit i renovaran la seva direcció. Se presenten 3 candidats i cada un dels 3 té un projecte pel partit. No ho sé. Igual mos sorprenen.
A veure si agafen força perquè van anar, no?, al final de la mà dels ciutadans o així es va anunciar en les darreres eleccions generals. Ja veurem a veure si agafen força o es desunflen ja del tot.
Bueno, jo pense que el fet de que Ciudadanos hagi tingut pues l'estropeso gordo que ha tingut, d'alguna manera, i sent partits centristes com UPyD, com per exemple el de Manuel Valls de Barcelona, i volen un poc ocupar aquest espai. Cal recordar que Inés Arrimadas feia este matí una declaració dient que se feia avant i que anava a defendre tots els drets de Ciudadanos. Ella entra com a líder i com a líder diu que va a defensar-lo després de que este cap de setmana feren declaracions el vicepresident de la Junta de Castilla León, palabras textuales, Está claro que debemos ir por otro lado. Se ha cometido errores estratégicos, organizativos, de mensaje y de comunicación que hay que reformar. Hay errores que se deben a la estructura del partido y hay errores estratégicos que se deben al grupo que han tomado las decisiones estratégicas. Ambos casos han de verse reflejadas en el futuro del partido. Va a señalar IGEA. De todos modos, no sé, más estrategia y a ver si al final todo eso queda en no res. Inés Arrimada diu que té molta força. En teoria, el pròxim comitè el tindran quan ella ja ha sigut mare. I veurem el que passa. Una altra de les coses que durant tota la legislatura nosaltres m'ho anàvem dient ahir en la cadena era que cada partit que venia, que lògicament era del Partit Socialista, mos dia, bueno, però els casos era i vora es coneixerà, pues els casos era i vora coneixerà. Bueno, pues que conste que avui, este matí, la Comissió d'Investigació de la Fundació Fundos Andaluz de Formació i Empleo se reunia per a decidir quines mesures prendrà per les ausències de José Antonio Griñán, Susana Díez i la ministra María Jesús Montero. Aixina, com de la decisió d'alçar-se i anar-se Manuel Chávez fa un temps, una setmana o setmana i pico, que se va a celebrar una comissió i Manuel Chávez va dir no, jo no contesto a ningú, jo m'alce perquè això me pareix que és faltant-me al respecte. Va dir textualment aquestes coses. Que conste que este matí la Fundació de Fondo Andaluz de Formació d'Empleo s'ha reunit en una comissió per a demanar responsabilitats, perquè volen saber on han anat aquests diners. I a tot això, pues, esperem. Està el jutge de Torra, que ell diu que no reconeix, no ha contestat, només li ha contestat al seu abogat i a més ha parlat en català i considera que ell és una víctima, que ell no ha fet res que no estiguera des de les seues competències i no s'ha sentit, no reconeix on està sent juzgat. Veurem com acaba durant el matí el juït, perquè, clar, este juït està ahí i està declarant, i veurem com acaba la cosa. Demà continuarem contant més notícies.
Doncs demà actualitzarem, Susana Pérez, com cada dia. Moltíssimes gràcies i fins demà.
Muy bien, gràcies a vosaltres. Adéu, adéu.
Doncs nosaltres fem una xicoteta pausa de seguida. Convidats a la 92.2.
Fira de Santa Caterina i amb ella els productes típics. A Carnisseria Juan Bou t'ofereixen la típica llonganissa de Santa Caterina, a més de les millors carns de la millor qualitat i preu. Encarrega la teua típica llonganissa de Santa Caterina en Carnisseria Juan Bou, al carrer Pietat 52 de Vila-real o al telèfon 964-520271. Y si lo preferís, te porten a casa.
En Lidl nos gustan mucho las ofertas. Desde hoy, jamoncitos de pollo 800 gramos por 3,09 y patata 5 kilos por 3,29. No te lo pierdas. Acércate a tu tienda Lidl y descubre muchas ofertas más. Bueno, inteligente y al mejor precio. Es de Lidl. Ofertas válidas en nuestras tiendas de la provincia de Valencia y Castellón.
Los días 19 y 20 de noviembre las pymes de la Comunitat tienen una cita con la cuarta edición del Congreso Go Global en Feria Valencia. Impulso y asesoramiento de la mano de las Cámaras de Comercio de la Comunitat, IBACE Internacional e ICEX España. Conferencias y reuniones con más de 30 compradores internacionales. Accede a la web www.goglobal.com y da el paso definitivo hacia la internacionalización.
nueva apertura de la pizzería Cafetería Cristal con cambio de gerencia. Ven a disfrutar de nuestras recetas y elige la que más te guste. Pizzas caseras en porción, medio o un metro, hamburguesas caseras o unos chivitos espectaculares. Pizzería Cafetería Cristal, Plaza Vallarri 1 de Villarreal, teléfono 665-518-413, también en Facebook o Instagram. Pizzería Cafetería Cristal y disfruta de una velada deliciosa.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol, Estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía.
Celebra tu cumpleaños, despedida, bautizos, comuniones o comidas de empresa en la Taberna de Milagros 2. Disponemos de salón privado.
Ven y descubre nuestro menú diario o elige a la carta. Nueva gerencia de la Taberna de Milagros 2 en calle Consolación 20 de Villarreal, junto Colegio Pascual Nacher. Ven ahora y te informaremos sobre el menú especial para Santa Catalina. Y no dejes pasar la ocasión, reserva ya tus comidas de empresa en Taberna de Milagros 2.
Llega el invierno. Y en Serteca seguimos cuidando de tu piscina. No vacíes tu piscina. Hibérnala. Con Serteca ahorrarás agua y cuidarás el medio ambiente. Pregunta por nuestro pack de invernaje. Evita el deterioro del agua. Facilita la puesta en marcha en primavera. Y no contiene cobre. Es un consejo de Serteca. Especialistas en piscinas. Encuéntralos en la avenida Castellón 103, Villarreal.
¡Oh, no! ¡Otra vez el invierno y el frío!
¿Frío? En Big Mat tenemos las soluciones más inteligentes, ecológicas y rentables para hacer más cálido y confortable cada rincón de tu casa. Lo último en calefacciones, estufas de gas, de leña, de pelé, de todas las potencias y con unos precios que congelarán tu factura de la luz. Además, te la financiamos, te la llevamos y te la instalamos.
Visita la exposición en Big Maderarbo, Avenida Pío 12 55, Villarreal.
Vols fer un detall de Nadal? En Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique t'oferim un ampli assortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques. Els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique al carrer Comunió 18 de Villarreal cridant al 696-08-5690 o també a www.vinosmanrique.es.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Ens anem a apropar ara una proposta, una campanya que s'ha presentat aquest mateix matí, en aquest cas a Nules, i impulsada per la plataforma per la dignitat del llaurador per a potenciar el consum dels cítrics de la Tarotja de proximitat. Per tal de conèixer més detalls al voltant d'aquesta iniciativa, ens acompanya el regidor de Nules, però també representant d'aquesta plataforma per la dignitat del llaurador, César Estanyol. Molt bon dia.
Bon dia.
Doncs una nova iniciativa en pro i en defensa del producte autòcton. En què consisteix aquesta nova iniciativa?
Sí, des de la plataforma per la dignitat del llaurador hem insistit molt en que el problema no és un problema de qualitat ni és un problema de preu. Tenim el millor producte i el tenim també al millor preu. És un problema de mercat. És un problema que ens han inundat els mercats en unes taronges que lluen en unes condicions distintes a les nostres en quant a salubritat, en quant a cuidado del medi ambient. I el que volem és traslladar aquesta realitat al consumidor, perquè el consumidor siga conscient del que estem oferint-los, de que siga capaç de diferenciar la nostra taronja, que se fije en les etiquetes quan vaig a comprar de si la taronja és d'origen valencià o no, perquè si la compra d'origen valencià sabem que és una taronja de qualitat, que té salubritat per a la família, que està complint totes les normatives que se venen des de la Comunitat Econòmica Europea i, per tant, no estan tratades en ningun tipus de producte cancerigen, per exemple, que unes garanties que si a lo millor consumís productes que no són de la nostra terra, pues com en aquests països no els obliguen a tindre aquests tractaments distintius que ens fan que el nostre producte per a lo millor efectivament pugui ser un pelet més car perquè està tractat en productes diferents i que pugui diferenciar-ho per a que realment pugui oferir a la seva família salut per als seus fills, per als seus familiars. Uh-huh. També un producte lliure de plagues, un producte que se diferencia molt en el cuidado del medi ambient. No podem permitir-nos que s'acabe este manto verd que tenim en tota la nostra comunitat valenciana i que si al final ens entren estos productes sense els controls fitosanitaris que se'ls haurien d'exigir i que avui per avui són impossibles per part de la Comunitat Econòmica Europea perquè no tenen mitjos per a poder-lo fer i no se fa un punt d'entrada única que se pugui concentrar tota aquesta entrada de fruta per a poder controlar que no vinguin plagues d'aquests tres països, pues nosaltres sí que ho garantim i això és el que volem que el consumidor apreci, que el consumidor al final quan arriba al lineal ell no vol saber ni de polítiques ni de on ve el producte, però sí que té que mirar per la salut dels seus i una forma així, mirar en els lineals quin és l'origen, quina és la procedència. I mentre nosaltres des de la Plataforma per la Dignitat del Llaurador estem treballant per aquesta figura de qualitat que servirà per etiquetar-ho, però avui per avui ja té una etiqueta de qualitat que és l'origen, i l'origen valencià assegura que aquesta fruta és de total qualitat.
Uh-huh. Ha explicat el motiu, no? L'objectiu que es té, també ha encoratjat a la gent a que es fiquen l'etiquetatge, però com es visibilitzarà aquesta campanya? No sabem si hi ha alguna acció concreta per a incidir, no? I donar a conèixer això o també les bondats, no? Del producte d'aquestes terres.
Sí, doncs mira, el que anem a fer és, en primer lloc, la Plataforma per la Dignitat del Llaurador, saps que som 16 pobles de la província de Castelló, tots d'ací de la Plana. També tenim col·laboradors en 106 pobles de tota la Mediterrània que s'han unit a nosaltres en les nostres reivindicacions i el que anem a fer és traslladar a tots el cartell que hem dissenyat per a llançar esta campanya, un cartell que és molt clar, on es pot veure taronja valenciana i posa campanya de promoció del consum de la taronja de proximitat, on se veu ben clar que mengem taronja valenciana per diversos motius. Mm-hmm. Perquè és sana, perquè és lliure de plagues, perquè complix les normatives, perquè és la nostra i perquè és la millor. Això s'enviar, ho transmitiran cada una de les poblacions en els seus mitjans per a que arribi a tots els consumidors. I el que anem a fer és a parlar en tots els comerços que tenim cada un en la nostra població per a convidar-los a poder posar el cartell en el seu establiment. Uh-huh. De forma que ells elegisquen si el consumidor sap que aposten per el producte nostre o si, pel contrari, no aposten per el producte de la nostra comunitat, perquè el consumidor lliurement pugui elegir a quin comerç, a quin supermercat té que anar a comprar. Uh-huh. I aquesta campanya la comencem avui i esperem que en els pròxims dies ja se faci visible en tots els comerços, perquè els comerços està clar que cada vegada aposten més per el nostre producte, perquè saben que és el seu futur, saben que és el futur de tots i que, a més, el comerç de proximitat se basa en això. Uh-huh. En que és una cadena en la que ells també viuen gràcies als consumidors i els consumidors també tenen que apostar per el producte de proximitat que faig que la riquea se quede així al nostre poble.
Uh-huh. Ha comentat comerços, també supermercats, però aquestes grans cadenes, no, que moltes vegades és la denúncia que n'hi ha, no, que arriben aquests productes, aquestes taronges o mandarines de Sud-àfrica, també intentaran arribar o, clar, o poden excusar en que ells depenen de la central que no està així i per ahí s'escapen.
No, nosaltres serem incisius, anirem també a parlar en aquestes grans superfícies perquè creiem que elles són les primeres que haurien d'apostar per el producte de qualitat i si no, pues, bueno, ho farem saber també per els mitjos de quins són els comerços que no recolzen aquesta campanya, que simplement estem parlant de qualitat, estem parlant de tant ambiental com salut, de salubritat i per lo tant creiem que tenen que estar del costat i si no, pues, simplement ho comunicarem per a que el consumidor lliurement elegisca on té que anar a comprar. Jo crec que els interessa a tots formar part d'aquesta campanya.
En un inici de campanya també la citrícola, que amb quines sensacions l'ha agafat el sector també i han traslladat a aquesta Plataforma per la Dignitat del Llaurador, com han arrencat aquest inici de campanya citrícola?
Bé, la campanya des del punt de vista del preu del quilo de la taronja podria considerar-se positiva perquè s'està pagant en un preu digne per a poder per al llaurador. Uh-huh. Un preu que se podria també traslladar a totes les campanyes perquè això demostra que no és un problema de preus. El preu és que s'hi pot pagar i el producte ix al mercat. De fet, enguany ja pràcticament està tota la taronja venuda. Sin embargo, se produeix la paradoja que el llaurador no té els gastos per quilo de taronja que produeix, sinó que té els gastos per fanecaes, per metres quadrats de superfície que està cultivant. I això, al no haver enguany tants quilos per fanecar, el que produeix és que el balanç global d'ingressos menys gastos pues, torna a ser un any més negatiu, per lo que, a lo que a la campanya suposa torna a ocórrer el mateix dels altres anys, que la part més dèbil de la cadena, que és el productor, és el que s'encarrega de que este fruit puga existir, pues se li torna a castigar, se li torna a penalitzar, i per això tenim que treballar tots per a que revertir aquesta situació i que el llaurador li arribi un preu digne per la seva taronja, però en els quilos que correspon. Per tant, al final, que se li pague lo que el cost mínim que hi té de producció d'eixa fruta.
I no sabem si tenint en compte que la plataforma va ser molt activa fa uns mesos, amb moltes mobilitzacions, si enguany en aquesta campanya torna a haver previsió de fer alguna d'aquestes mobilitzacions, perquè malauradament la situació, no, del llaurador sembla que no va a millorar molt.
Sí, la plataforma està treballant en diversos àmbits. De fet, creiem que hem posat en l'actualitat mediàtica i política la gran problemàtica que tenim de la taronja i estem seguint treballant. Ara ho fem en esta campanya de promoció perquè pensem que és el moment de promocionar el nostre producte en els mercats per a que el consumidor adquirisca els nostres productes i que ixa demanda arribi també directament al llaurador, i estem mirant efectivament possibilitats de cara als pròxims mesos de com podem, entre altres coses, exigir a tots els partits polítics que se van comprometre antes de les eleccions en treballar en els punts que definien des del manifest de la Plataforma per la Dignitat del Llaurador, perquè realment no se queden paraules, sinó que siga una realitat, tant en els partits que eixiran com a govern, com en els partits que se queden en l'oposició. Tenim el compromís de tots de treballar per el nostre sector, per la nostra silvicultura, i nosaltres no ho oblidarem i esperem que ells tampoc, perquè els ho exigirem i ho farem arribar a totes les conseqüències.
Doncs esperem que el compromís es faci realitat en un pla de temps no molt llarg. I sí que, per últim, César, ens agradaria que tornara a recordar la importància, no?, d'apostar per aquest producte de proximitat, per a que no perguem un sector econòmic important i també per nosaltres, no?, una miqueta per l'egoisme del nostre benestar.
Sí, tenim que pensar que vivim en una societat que és imminentment citícola, encara que tenim molta indústria, construcció, serveis, però estem acostumats a viure en uns camps verds, en un món molt socialitzat des del punt de vista de la citicultura. Això comporta un gran minifundi en moltíssimes famílies que han viscut i han pogut estudiar els fills i han pogut crear empreses gràcies a la riquesa que ha creat la citicultura, en un teixit industrial que va al voltant d'aquesta citicultura molt important. Estem parlant des de collidors, tractaments fitosanitaris, envasadors, transportistes, o sigui, tot un sector que viu d'eixa citricultura, que després se traslada això al xicoter comerç i a la indústria local en Riquea, i que és veritat que la forma de defensar, una de les formes de defensar el nostre citricultor és comprant aquest producte de proximitat, comprar el nostre producte antes dels altres productes, però no tampoc per discriminar els altres, sinó perquè, a més, tenim el millor producte, tenim el producte de més qualitat, tenim el producte més sa, perquè està tractat en els tractaments que obliga així la Comunitat Econòmica Europea per a evitar qualsevol tipus de malaltia, i tenim el producte que defensa més el medi ambient, perquè complim totes aquestes normatives. Per tant, pensem que l'opció del consumidor ha de ser clara, que és consumir aquest producte nostre, producte de proximitat.
Doncs crec que ha donat ingredients i motius més que suficients per a que la gent aposte, no?, per això que tenim tan a prop. César Estanyol, des de la Plataforma per la Dignitat del Llaurador, moltíssimes gràcies i parlem prompte de ben segur de més iniciatives impulsades des d'aquesta entitat.
Moltes gràcies a vosaltres.
En Hyundai no pensamos en el futuro, lo creamos. Por eso lanzamos el nuevo Hyundai Kona híbrido eléctrico. Disfruta de lo último en conducción híbrida y de la tecnología BlueLink, que te permite controlarlo a distancia. Nuevo Hyundai Kona híbrido eléctrico. ¿Qué es lo siguiente? Hyundai.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Villarreal.
¿Quieres ver Castellón en la tele? Sintoniza MediTV, la televisión del periódico Mediterráneo, la nueva televisión de nuestras comarcas. En el resto de televisiones, la provincia no sale. En MediTV, sí. Actualidad, entretenimiento, fiestas, deportes, cultura, toros, participación, todo de Castellón. En MediTV, la televisión de Mediterráneo, tu televisión. Sintonízala en la frecuencia 50.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán, Enfeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
10 días duran muy poco, pero suficiente como para comprarte un Kia a un precio inigualable. Vuelven los 10 días Kia, del 14 al 25 de noviembre, con ofertas irrepetibles en toda la gama Kia, híbridos incluidos.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Amb l'arribada de Santa Caterina, Villarreal ja fa oloreta Nadal. En fruiters i verdures La Menera t'ofereixen els autèntics productes de Santa Caterina. Torrons, figues, castanyes, fruits secs, a més de les millors fruites i verdures. Per Santa Caterina, fruiters i verdures La Menera t'espera. La Menera, plaça Colón 14 de Villarreal.
¿Has fichado?
No.
Pues hazlo ya con la aplicación que nos hemos instalado de Season Red.
La ley de control de entradas y salidas de los trabajadores es de cumplimiento obligatorio. De no hacerlo, te expones a sanciones de la inspección. En SisenRed te ofrecemos la aplicación con la que podrás llevar un control horario desde uno o distintos centros de trabajo. Podrás llevar también un control GPS y un control de incidencias. Además, preparamos informes detallados semanales o mensuales de los fichajes. Déjalo en nuestras manos. Nosotros nos encargamos de todo. Visita la web sisenred.es y contacta con nosotros.
Grúas Tomás. Más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964-5290-48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-5290-48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
Es la felicidad de este valiente.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Tus soluciones en rotulación tienen un nombre: Rotulisto. Rotulación de vehículos, vinilos de corte, vinilos decorativos, fotomurales, lona, stands de ferias y todo tipo de letras corpóreas y rótulos luminosos. Rotulisto, ven a vernos y te informaremos. Nos puedes encontrar en carretera Almazora, nave 47 en Castellón o en el teléfono 964-788424.
The small, the show.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
De Santa Caterina a Llamella, els productes típics. A carnisseria Juan Bou t'ofereixen la típica llonganissa de Santa Caterina, a més de les millors carns de la millor qualitat i preu. Encarrega la teua típica llonganissa de Santa Caterina en carnisseria Juan Bou, al carrer Pietat 52 de Vila-real o al telèfon 964 52 0271. I si ho preferixes, t'ho porten a casa.
Desde 1988, Óptica Vila-real es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Vila-real cuidamos tu mirada. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Nueva apertura de la pizzería Cafetería Cristal con cambio de gerencia. Ven a disfrutar de nuestras recetas y elige la que más te guste. Pizzas caseras en porción, medio o un metro, hamburguesas caseras o unos chivitos espectaculares. Pizzería Cafetería Cristal, Plaza Vallarri 1 de Vila-real, teléfono 665-518-413, también en Facebook o Instagram. Pizzería Cafetería Cristal y disfruta de una velada deliciosa.
Servilim Vila-real, limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Vila-real o llama al 653 20 42 94.
Celebra tu cumpleaños, despedida, bautizos, comuniones o comidas de empresa en la Taberna de Milagros 2. Disponemos de salón privado.
Ven y descubre nuestro menú diario o elige a la carta. Nueva gerencia de la Taberna de Milagros 2 en calle Consolación 20 de Vila-real junto Colegio Pascual Nacher. Ven ahora y te informaremos sobre el menú especial para Santa Catalina. Y no dejes pasar la ocasión, reserva ya tus comidas de empresa en Taberna de Milagros 2.
Radio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Estàs a la 92.2 FM.
Una a 4 minuts, comencem el repàs per l'actualitat provincial i local. Els nous pressupostos de la Diputació de Castelló, els primers de l'actual equip de govern, comptaran amb una partida per a la conservació i modernització de la xarxa viària depenent de la institució provincial. El diputat de Carreteres, Santi Pérez, ha informat que en total es destinaran 4,9 milions d'euros, una quantitat que assegura beneficiarà de forma important les poblacions d'interior perquè són, segons el diputat, les que a dia d'avui compten amb carreteres en pitjor estat i perquè consideren des de la Diputació que connectant millor les persones i els serveis hi hauran millors armes per a combatre el problema de la despoblació. En aquest sentit, Pérez ha avançat que traslladarà personalment al Departament Tècnic totes les propostes que s'han recollit en el cicle de reunions que ha mantingut el president José Martí amb alcaldes de la província en matèria de comunicació viària, perquè així ens vam comprometre, ha dit el diputat de Carreteres. Ara seran els professionals provincials els que estudiaran cas per cas i agendaran les actuacions per prioritat i des d'un criteri tècnic i objectiu. El que sí que saben que s'executarà en 2020 amb noms i cognoms, diu la Diputació, és la millora de la seguretat en el camí de la Canà, entre Morella i Castellfort, amb una partida de 150.000 euros. Enguany, diu Pérez, hem elaborat el projecte i tan sols queda la licitació, que serà abans d'acabar aquest 2019. Una altra de les obres que es faran realitat durant 2020 serà l'adequació i ampliació de la CB120 des de la Mata fins al límit en la província d'Aragó amb un pressupost d'1,2 milions d'euros i que ja han començat amb una primera fase que ha comportat l'eliminació d'una canonada de fibrocement i la substitució per una nova de polietilè. Si avança segons el previst, ha dit el diputat de Carreteres, estarà acabada abans del proper estiu. I continuem parlant de la Diputació de Castelló, que se sumarà de forma activa als actes a motiu del 25N, el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones, reforçant el compromís contra la violència masclista amb la seva incorporació per primera vegada a la Plataforma Ciutadana per la Igualtat de Castelló, segons ha destacat la vicepresidenta de la institució provincial i responsable de l'àrea, Patricia Puerta, que assenyala que és necessari que totes les autoritats i institucions treballen de forma coordinada i unisquen esforços per a combatre la violència masclista de forma eficaç. La plataforma està integrada, entre altres col·lectius i entitats, pels partits polítics, la Unitat de Violència de Gènere de la Subdelegació del Govern de Castelló, la Direcció Territorial de l'Institut de les Dones, el Servei d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes de l'Ajuntament de Castelló, així com sindicats i associacions de caràcter social. En aquest sentit, la institució provincial, en el marc d'aquesta plataforma, ha preparat diversos actes amb motiu del 25 de novembre. Un d'ells, el lliurament dels premis del concurs de redacció Rocío, Sempre en el teu cor, només violència de gènere, que es realitza amb l'Associació d'Ajuda a Famílies i Víctimes de Violència de Gènere, Rocío López Agradano, a Farvir. En aquest esdeveniment participa alumnat de tots dos sexes, d'edat entre els 14 i els 18 anys, d'instituts de secundària i batxiller de tota la província. I ens anem a repassar actualitat de municipis. Ens quedem a la capital. El Menador de Castelló ha acollit la presentació del documental La memòria no olvidada, del documentalista Carlos Gonga i la periodista Isabel Ginés, en el qual es tracta la repressió franquista ocorreguda en el conegut com a Paredón d'Espanya, a Paterna, on més de 2.000 persones van ser afusellades per qüestions ideològiques durant el franquisme. Els creadors seran els responsables del documental, que reflectirà les exhumacions realitzades al cementeri de Castelló, on van començar a gravar imatges durant l'última campanya dels treballs dut a terme a l'octubre. Gonga i Ginés treballen ara en l'enregistrament de testimonis per a elaborar una peça que s'entregarà el 2020. La regidora de Memòria Democràtica de Castelló, Brinca Ruiz, ha volgut expressar el seu agraïment per mostrar una realitat oblidada i treure a la llum una part horrorosa de la història que, gràcies a treballs com aquest, juntament amb les exhumacions tant de Paterna com a Castelló, poden tancar ferides i d'una vegada apartar i aportar pau a la democràcia. I no deixem Castelló perquè ha aprovat la concessió de subvencions a entitats de gent gran de la ciutat destinades al foment d'activitat. Fins a 30 col·lectius es beneficiaran d'una ajuda econòmica de 1.089 euros cada una per a fomentar l'ocupació productiva del temps lliure, la participació social i la millora de la qualitat de vida de la gent gran. En total, la regidoria destinarà 32.670 euros al foment de les activitats dutes a terme per a aquestes associacions. La responsable de gent gran, Mari Carmen Rivera, ha destacat el compromís de la ciutat amb els seus majors. Castelló defensa i fomenta un envelliment actiu que integre i involucre a les persones majors en el creixement de la ciutat. Per a la responsable municipal, aquest col·lectiu suposa una part fonamental de la societat castellonenca, de la que totes i tots hem d'aprendre molt. Totes les associacions de gent gran que es van presentar a la convocatòria de subvencions publicada el passat 26 de setembre han complit els requisits i presentat la documentació adient. Per això s'ha optat per dividir el total del pressupost entre tots els col·lectius, per la qual cosa cadascú rebrà un import de 1.089 euros. I ens quedem ja a Vila-real. La Sud va acollir l'acte commemoratiu dels 150 anys d'existència de la comunitat de regants de Vila-real, una trobada a la qual van assistir la diputada de Cultura, Ruth Sanz, el director general d'Agricultura, Rogelio Llanes, el secretari autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural, Francisco Rodríguez Mulero, i l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, a més de presidents i personalitats relacionades en el món del regadiu de la província de Castelló. Durant l'acte, el president de la comunitat de regants, Pasqual Broc, ha recordat a totes les persones que han fet possible els 150 anys d'història i han conservat el patrimoni d'aquesta entitat que des del 4 d'octubre de 1869 ha estat l'espí de la societat vilarealenca i que ha passat per diferents èpoques amb diversitat de circumstàncies. Broc va destacar que, malgrat els moments difícils com guerres, epidèmies, gelades, sequeres, riuades o crisis econòmiques, la comunitat sempre a donar resposta a les innovacions que marcava cada temps. Mirant al futur, el president de la comunitat ha augurat que els propers conflictes vindran pel domini de l'aigua. La qualitat i el seu repartiment, la qualitat i la seva conservació seran causants de futurs enfrontaments al temps que ha afirmat que l'aigua no sols ha de ser incolora, inodora i insípida, sinó que a més ha de ser apolítica, justa i de tots. Per la seva part, la diputada de Cultura va mostrar la disposició de l'entitat que representa per a donar suport econòmic a la comunitat de regants i és una aposta decidida, va dir Sanz, de l'entitat, portar a terme un conveni de 40.000 euros pel tal de rehabilitar les pintures del Saló Social d'aquesta entitat de regants, unes pintures de Joan Bosch que ocupen més de 600 metres quadrats de sostre i parets. I la Regidoria de Normalització Lingüística de Vila-real ha publicat la convocatòria de subvencions destinades a associacions sense ànim de lucre d'àmbit local que realitzen activitats de promoció del valencià, unes ajudes econòmiques que financiaran o poden financiar projectes de normalització i d'activitats de foment del valencià escomeses durant 2019. Concretament, es premiaran aquelles iniciatives dutes a terme per entitats per a sensibilitzar en l'ús del valencià, en la rotulació, documentació, actuacions musicals i teatrals en valencià per a utilitzar el valencià com a llengua de treball, campanyes de publicitat i espais web en valencià. Entre altres, les associacions hauran de fer constar el patrocini de normalització tant en les activitats com en els materials que presenten aquesta convocatòria, que ha establert una donació de 10.000 euros que repartirà entre les associacions que presenten la sol·licitud d'ajudes dins del plaç de 30 dies naturals que comença demà de 9 de novembre i conclou el 18 de novembre. I la Regidoria de Sanitat de Vila-real portarà a terme durant les properes setmanes uns tallers sobre alimentació saludable adreçats a treballadors municipals amb l'objectiu de fomentar i implantar hàbits saludables en l'àmbit laboral. Aquestes accions formatives tindran una durada de 2 setmanes i constaran de 4 sessions presencials que s'impartiran en horari de matí, així com també de vesprada amb l'objectiu d'aconseguir el màxim grau de participació, tal i com han indicat des de la Regidoria de Sanitat encapçalada per Sílvia Gómez. Els tallers tindran una durada aproximada d'una hora i mitja i tindran lloc pel matí a la Casa dels Mundina i per la vesprada a la Sala Anna Violant de la Biblioteca Universitària del Coneixement. Les sessions comencen avui mateix i la primera porta per títol Des de junis, esmorzars i berenars, cansats de menjar sempre el mateix. El següent taller abordarà la tècnica coneguda com a batch cooking per a organitzar l'elaboració de menjars en funció dels torns de treball. La tercera versarà entorn a l'etiquetatge de productes i finalment un dels tallers guiarà els treballadors del consistori respecte a com planificar l'alimentació setmanal. I avui ha comparegut en roda de premsa l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, per tal d'anunciar la segona prova pilot dins del Pla d'Optimització d'Infraestructures Municipals per a impulsar el Centre de Tecnificació Esportiva com a espai per a esdeveniments i festivals. Després del concert de Joan Manuel Serrat, el maig passat, el maig de 2018, amb més de 3.200 assistents, ara serà un espectacle de la balladora de flamenc Sara Baràs, el que servirà per a testar el funcionament d'aquestes instal·lacions amb l'objectiu que, a partir de 2020, es puga establir un pla de viabilitat que compatibilitzi l'activitat esportiva amb, segons ha dit l'alcalde, altre tipus de format de festival que situa Vila-real en el mapa provincial. Benlloc ha recordat que per això l'Ajuntament ha arribat a un acord amb la Generalitat Valenciana, que és la propietària de l'edifici, per ampliar a 10 anys l'encomana de gestió del centre de tecnificació que actualment es renova cada any, la qual cosa donarà més tranquil·litat i seguretat per a una gestió de totes les instal·lacions i l'obertura de la residència i la cafeteria mitjançant la concessió o gestió de col·laboració. Benlloc ha detallat que l'espectacle de Sara Baràs tindrà lloc el 20 de desembre com a part de la programació nadalenca a les 10 de la nit al pavelló poliesportiu d'aquest centre que té una capacitat per a vora 4.000 persones. El preu de les entrades va des dels 25 fins als 60 euros. En aquest cas, l'alcalde ha recordat que quan la Ronda Sud-oest estigui operativa, el centre de tecnificació tindrà uns accessos directes i ha destacat que, a més de potenciar aquest espai, servirà també per a posar en valor la zona sud-oest de la ciutat. Finalment, Benlloc ha agraït que el Fons de Cooperació de la Diputació i la Generalitat permetrà a Vila-real comptar en 2020 amb 680.000 euros en total que facilitaran el manteniment i la promoció d'aquesta instal·lació esportiva. I fins ací el repàs per l'actualitat provincial i local. Una setge, una pausa, de seguida més assumptes i convidats a la 92.2. ¿Conoces el Plexer? Es un tratamiento que te ofrece la clínica médico-estética doctora Encarna Sorribes para rejuvenecer tu rostro. Ojeras, patas de gallo, caída de párpados, arrugas, exceso de piel, estrías, verrugas, nada se le resiste. Infórmate en la clínica médico-estética doctora Encarna Sorribes, Avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón 20 de Burriana. Cita previa en el 639-45-70-94.
Ahora en Pepephone puedes acumular los gigas que no gastes en un mes para gastarlos el siguiente. Por eso yo he acumulado todo el aire necesario para contarte este anuncio sin volver a coger aire. Ahora con Pepephone 25 gigas acumulables, fibra 200 megas y llamadas ilimitadas por 48,90 euros al mes. Sin permanencia y con principios incluidos. Pepephone. Ay.
Tu móvil, tú eliges. Distribuidor autorizado de Pepephone en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Hoy voy a hablarte.
La moda que estás buscando para tus pequeños la encontrarás también en Canem, con alguna de nuestras marcas favoritas, como los Sanity Fossi, desde la talla 2 a la 16. Ven a conocer nuestro espacio Canem Kids en Villarreal y Nules y vístelos a la última y al mejor precio.
Es posible, incluso lo imposible.
En Hyundai no pensamos en el futuro, lo creamos. Por eso lanzamos el nuevo Hyundai Kona híbrido eléctrico. Disfruta de lo último en conducción híbrida y de la tecnología Blue Link, que te permite controlarlo a distancia. Nuevo Hyundai Kona híbrido eléctrico. ¿Qué es lo siguiente? Hyundai.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Villarreal.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Ens apropem a les festes en les quals està immersa la parròquia Santa Isabel. Aniversari de la parròquia i també les festes de la confraria de Santa Isabel d'Aragó i per tal de conèixer com ha anat el primer cap de setmana i el que resta per davant aquesta setmana intensa, ens acompanya a l'altra banda del fil telefònic la presidenta de la confraria, Amèlia Moner. Amèlia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Sheila.
Doncs una i més, toca parlar de festes, a punt d'aniversari especial, no? Suposem.
Sí, a punt d'aniversari especial. L'any que ve se celebraran els 50 anys de fundació de la parròquia de Santa Isabel, que és de les 5 parròquies de Villarreal la més jove.
Uh-huh. Això serà l'any que ve, clar, ens hem parlat a parlar de futur, però esteu en el 49 aniversari, vau començar divendres passat. Sí. Què suposa, no?, aquestes festes, en primer lloc, per a la parròquia, també per a vosaltres, per a la confraria?
Sí. Bueno, pues suposen en primer lloc el honrar, el venerar, el celebrar a la nostra titular, a la reina santa, a Santa Isabel d'Aragó, i viure pues uns dies de, perquè n'hi ha actes pues religiosos, actes més lúdics, viure uns dies de germanor de tota la comunitat parroquial, perquè claro, és festes de Santa Isabel, però també és l'aniversari de la parròquia.
Uh-huh. Així que, amb aquest sentit, vau començar una miqueta de tot, no? Hi ha, òbviament, actes litúrgics, religiosos, però també temps per a l'oci, per a la convivència, per exemple, aquesta romeria que ja també s'ha fet quasi un clàssic, no?, dins del programa, sí, amb els més joves, sí, que, tot i que igual va fer una miqueta de fresca, doncs ahí van estar i s'ho van passar d'allò més bé.
D'allò més bé s'ho van passar, sí. Vam eixir de la parròquia de Santa Isabel a les 11, vam arribar a l'ermita, vam jugar un poc, després a la una vam fer l'Eucaristia allí davant de la porta de l'ermita de la nostra benvolguda Mare de Gràcia, vam jugar un poc i després pues vam tornar cap a Villarreal, cap a poble. Uh-huh. Unes 150 persones van calcular entre els xiquets de primer i segon de comunió, els de perseverància, que són els que continuen després de comunió, joves de confirmació i molts, per suport, les catequistes que ens acompanyen. I també és molt bonic, és un dia molt bonic, a nosaltres ens agrada molt, perquè també hi ha molts pares que pues que també venen a acompanyar els fills i se queden a dinar, inclús gent que a lo millor no va poder vindre a Isir des del principi, pues va acudir a l'ermitori a acabar de passar el dia en nosaltres.
Uh-huh. I això va ser dissabte, però també diumenge crec que n'hi havia, no? Van haver paelles, així que també per a fer convivència, no? Més enllà dels actes sí, a l'església, sí. Doncs...
Exacte, és el que te deia antes, és pues això, a més d'honrar en actes religiosos a la santa, pues també se tracta de fer convivència i ir uh-huh. també al carrer Torrehermosa, allà se van cuinar 4 paelles i se va dinar també en un poc de fresqueta, però també al carrer, i també va ser pues estos dos dies són dies de molta feina per a la junta, però també compensen molt perquè pues bueno, pues això, veus que la gent convivim.
I també en cada jornada, Amèlia, veiem que són protagonistes les diferents realitats, no? Òbviament està el rosari, la novena, i també, diguem, en l'eucaristia de cada jornada, una d'aquestes parts que conformen la parròquia és protagonista.
Sí, cada dia dels dos dies de la novena, redundant en el nou, pues participa a la missa una de les realitats de la parròquia. N'hi ha dies que només és una, n'hi ha dies que les tenim que agrupar, perquè, clar, són més realitats que els nou dies. Uh-huh. Estan els catequistes, el grup d'oració, el coro, un taller de costura que van les dones en dijous a cosir, les dones de la neteja, les que repartixen la fulla parroquial, l'hospitalitat de Lourdes, Acció Catòlica, bueno, les dos cofradies, per supost, Santa Isabel i Santa Maria Magdalena, uh-huh. el Consell Parroquial, jo crec que així... Que
ara ja estan tots.
Si no, és que me perdonen perquè no tinc davant ningú paper.
Uh-huh. Però bé, això reflectís que és una parròquia molt viva, no? Que és jove, sí. Però amb moltíssima activitat i molta involucració per part de totes les parts.
Sí, la veritat és que sí. Uh-huh. Que és una parròquia que se fan moltes coses, que a més podem donar gràcies perquè tenim un grup que voldríem sempre, per supost, que fora gran, més gran, però que hi ha joves que també estan molt involucrats en participar i en fer coses, i després pues, bueno, tu pots demanar qualsevol cosa. No són departamentos estancos. Vull dir, sí. Jo puc ajudar a la catequista, la catequista pot fer-me una altra pot fer una altra cosa. Quan ve el Belén, pues, que ara es començarà a ensenyar també els xiquets, el Belén Viviente, pues, també es involucrarà a tota la gent que tinga disponibilitat, que tinga ganes de treballar en la parròquia, encara que siga... és que jo tinc poc de temps. Bueno, pues, si poc de temps és molt valiós i tu te penses que no servís i sí que servís. Uh-huh. Sí que servís.
Sí que és benvingut, no? Qualsevol ratet que siga. I comentàvem, no? Tots els dies activitat, però, òbviament, quan s'apropa el cap de setmana, la gent té més disponibilitat, arriben aquestes grans cites, com per exemple un sopar divendres, o ja també, tot i que estareu pensant en aquesta representació del Belém de desembre, doncs també una representació de la vida de la Santa el dissabte, no? Que, diguem, seria un dels actes forts.
Sí, ja la van fer, perquè això ja fa uns anys que ho van canviar, o sigui, primer només era l'últim cap de setmana, però ara, per aprofitar i que la coneguen tant els grups de catequesis de dissabte com els de diumenge, pues, el primer cap de setmana, en diumenge, està dedicat als grups de catequesis, de matí fan ofrena, i els de perseverança representen a la vida de Santa Isabel, i tot això passa després, a l'últim cap de setmana, a fer tercero en AFES en Dissabte. Les vesprades, xiques de la catequesis, pues és una altra manera de catequesis. Nos estar davant del llibre ja tenen a les explicacions de les catequistes, pues és fer l'ofrenda i saber un poc més de la vida de Santa Isabel, sobretot. És que s'han incorporat en guany a la parròquia en els primers cursos dels diferents catequesis.
I així s'arribarà el diumenge 24, en l'aniversari, també ja amb aquesta missa solemne, la processó, en la que suposem anirà quasi tota la comunitat, no, parroquial de Santa Isabel.
Sí. Sí, això és el dia fort, és el dia de festa, tots els aniversaris i les festes pues, tenen el seu dia principal. Sant Pasqual té el seu dia, si el poble... Jo escrivia en un dels articles que he escrit a la revista que en Vila-real es movem un poc per la seva idiosincràsia de tanta agrupació, cofraries, germandats i tot això religioses, sí. Es movem un poc en el calendari este. Ve la Mare de Déu de Gràcia, fem les festes, la tornem i hi ha moltíssimes de les associacions i ens posem a treballar de cara a totes les festes. Santa Isabel també té el seu dia gran, que serà el diumenge 24, i farem la missa i després pues, la professó per els carrers del barri. Estan convidades totes les associacions de Vila-real, l'Ajuntament i, per suport, la feligresia habitual dels components de la comunitat parroquial, que és la seua casa i és la seua festa.
Que coincidís en Santa Caterina, però bé, se pot fer tot, se pot compaginar tot, perquè estarà també mig poble, no?, en aquest ambient de la fira,
sí,
però bé,
sí.
A tot se pot sí. anar i en tot se pot estar.
Sí. Enguany, Santa Caterina, en la fira, però bueno, som molta gent hi ha per ara tots els puestos.
I sí que ja, per últim, no, també per fer menció, les festes conclouran dilluns vinent, el 25 de novembre, també sí. amb aquest homenatge, no?, que sempre s'ha de fer a les persones que ja no estan. I
que
això serà...
entre nosaltres, exacte, que ens han precedit, ens han donat exemple i han dedicat part del seu temps a treballar per la parròquia en aquests 49 anys d'existència.
Que es diu pront, sí. 49 anys. Doncs, Amèlia, per a no furtar-te més temps, ens agradaria que convidares a la gent a que es sume, a que es passe per la parròquia, no?, i al que no la conega, que la puga conèixer també i formar part activa d'aquestes festes.
Per suport, una comunitat parroquial és una comunitat oberta a tota la gent, sempre el que vulgui, com dia abans, serà sempre ben rebut i que vinga enguany. Hi ha molta gent nova que està molt contenta d'aquest intens cap de setmana. Veiem que el que fem agrada a la gent, que continuem, no perdem assistència i, bueno, i esperar pues, a la festa grossa, que esperem poder celebrar l'any que ve. I això, pues, convidar a tot el que vulgui vindre, que allí els rebrem en els braços oberts.
Doncs esperem que vosaltres també, tot i l'organització i els compromisos, pugueu també gaudir d'aquests dies de festa prevista també a Nadal, també després aquest rastrillo. Jo no, ja ho comentarem, el mercader, que també estarà al caure.
Sí, 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 al caure del tot. Repleguem una cosa i muntem una altra.
Doncs, això ja, si et sembla, la setmana vinent ho parlem i ho recordem. Amèlia, moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre la nostra cridada i que vagin molt bé tant les vostres festes a la confraria com l'aniversari de la parròquia.
Pues moltes gràcies a Ràdio Vila-real per donar-nos sempre veu per poder contar els actes i tot el que fem. Moltes gràcies, Cèlia.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada.
Hoy puede de ser un gran...
Si vol ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Vila-real. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Vila-real. Telèfon 964-52-55-88.
Y si bajáis el tono y escucháis con atención, podréis oír el murmullo de la naturaleza, de la libertad. Black Friday, 8.000 euros, hasta 8.000 euros de descuento en toda la gama Jeep.
La naturaleza es sabia, escápate a conocerla. Toda la gama Jeep con hasta 8.000 euros de descuento solo por el Black Friday.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
Vols fer un detall de Nadal? En Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique t'oferim un ampli assortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques. Els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique al carrer Comunió 18 de Vila-real, cridant al 696-08-5690 o també a www.vinosmanrique.es.
Noche 32, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i anem a parlar d'una iniciativa municipal que de tant en tant s'ha de tornar a parlar d'ella perquè s'ha d'adjudicar aquesta nova concessió. Ens referim a les parcel·les dels horts urbans, els denominats Fila 13, i per tal de conèixer com és el procediment ens acompanya el regidor d'aquesta àrea. Són moltes, però ens quedem en el que és encarregada d'agricultura.
La d'agricultura, que és una de les més importants.
La que pertoca, no? En sí. Aquest cas, José Ramon Ventura Chameta, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs estem parlant d'uns horts urbans que ja fa uns anys, no?, que estan en marxa, però és això. S'adjudiquen sí. I s'ha d'anar renovant.
Sí, crec que es va inaugurar Obiol, sembla que sí, i porten un munt de temps. La gent que els treballa estan realment contents i el que anem a provar és a modernitzar-los una miqueta, traure els llocs que estan ara abandonats i les parcel·letes ixes. Les treballarem una mica per a desentar una mica el preparar el terreny i que les persones que entren pues, puguen ficar-se a treballar. Es farem un curset també i els explicarem que els horts urbans pues, la normativa d'ús que són per a autoconsum que no es
no pot dedicar
a vendre-ho i que tenen que gastar només productes naturals ecològics. No volem res de químics ahir. I a més aquest any farem una parcel·leta dedicada al compostatge per a que tots els que vinguin allà als horts urbans puguen produir el seu compost de manera natural.
Que crec que aquesta iniciativa ja s'havia plantejat, no va acabar, no?, d'anar bé, però vostè té l'espineta ahí.
Tinc l'espina clavada perquè això hem d'aconseguir que funcioni bé. Un dels problemes que hi ha és que als solars del voltant tenim animalets, tenim ratetes, tenim rates, algunes que ja s'estan fent grans.
Que són mig conills, no?
I això sí que no sabem encara com podrem abordar-lo, però intentarem trobar solució a lo millor entre els mateixos usuaris que venen ahí pues podran aportar-nos la seva visió de com solucionar-lo.
I perquè a més també altre dels reptes no és, diguem, que n'hi hagi algun encarregat de la zona, no? Per a que també pugui canalitzar les inquietuds, les necessitats.
Exactament. En aquests moments hi ha alguns propietaris de parcel·les que per la seva dedicació, per pròpia voluntat, s'han configurat així una mica com les veus, portaveus de, uh-huh, dels usuaris. També són a qui els usuaris menys experts van a demanar-los consells, es fan xerrades de com treballar, de com plantar, de quan plantar, i això volem reconèixer-lo d'alguna manera. No pot ser que aquesta gent estigui fent una faena que no els pertoca, uh-huh, simplement pues, perquè estan allí i són els que més temps estan i els que millor ho fan. Entonces volem a aquesta gent fer-los un... No sabem si està gent o no, perquè ho farem de manera democràtica, però creiem que són la gent que més s'ho mereix, uh-huh, que aporten faena de treta de la seva parcel·la per a millorar les parcel·les dels veïns, uh-huh, i que puguen constituir-se un xicotet consell de l'hort urbà, també per a tindre línia directa amb la nostra regidoria i poder demanar-nos les coses que es fan falta, lo que necessiten en qualsevol moment, i tindre una línia molt directa, molt oberta i una comunicació molt ràpida, que, uh-huh, que sí que de vegades hem notat que o feia falta la neteja de les deixalles que s'havien deixat a fora, o a lo millor feia falta medicaments per al botiquí, uh-huh, i per el procediment habitual de correus electrònics i missatges, pues no
se pot perdre, no?
No era lo ràpid que pertanyia, que pertocava, i ara intentarem agilitzar-lo d'aquesta manera.
Uh-huh. Ahí sí que idees n'hi ha, no?
N'hi ha idees, i també ens agradaria poder ampliar els horts urbans, uh-huh, i que poguera servir per a moltíssima més gent, uh-huh, i per a més organitzacions, però de moment l'espai és el que és, el número de parcel·les són les que són, i sí que intentarem ficar per la nostra part tot el que puguem per a... si totes les millores xicotetes funcionen, perquè no volem canviar res de manera dràstica, uh-huh, els horts estan funcionant mitjanament bé, ens hem assabentat del que funciona regular i volem millorar-lo, uh-huh, i després ja intentarem millorar les cosetes a poc a poc segons si això funciona millor o pitjor de lo que hi havia.
Uh-huh. Estava jo mirant, no? La informació són 43 parcel·les, sí, individuals, 3 grans i la de compostatge, no?
Sí.
I sent més o menys la meitat de totes aquestes. Sí. La gent és que ho havia abandonat, s'ha acabat el període de concessió de l'adjudicació?
Hi ha gent que se li havia acabat el període de concessió i hi havia gent que ho havien abandonat directament, perquè quan una persona entra a ocupar una parcel·la, una de les condicions pot ser que estiguera en l'atur, uh-huh, i molta gent, si ha trobat faena o ha canviat la seva condició, pues això és, també suposa un sacrifici, uh-huh, no és per anar i disfrutar. O sea, esta gent que té aquesta parcel·la trauen un benefici de les hortalisses i que cultiven, que conreuen, però també suposa un esforç, un dia a dia. Uh-huh. Cultivar frutes i verdures no és com tindre tarongers. Uh-huh. És molt més sacrificat, s'ha d'estar molt més pendent, sobretot si no gastes químics. I clar, hi ha gent que no ha pogut aguantar ixe ritme, uh-huh, o ixa càrrega de feina després de trobar feina o qualsevol canvi que ha tingut de la seva, uh-huh, situació.
Aleshores, i senar aquestes, tenen parella, per així dir-ho? Tenen interessats?
Sí, tenim interessats. De totes maneres, crec que encara no estan cobertes totes les places que hi ha a subhasta, no, a concurs. Uh-huh. I esperem que hi hagi més gent que es presente, perquè creiem que és molt útil. Simplement quan un no sap què fer en el seu dia a dia, en lloc d'anar-se'n a aquests puestos que te trauen els diners i que t'arruïnen, com són les cases d'apostes, és molt més rentable i són diners molt més ben invertits, perquè és molt més barat anar a gestionar-te la teua parcel·la, el teu hortet, i conreuar les teues frutes i verdures.
Quina despesa ha de fer una persona que estigui interessada? Ha de portar les ferramentes, només les llavors?
Nosaltres podem proveir de llavors, proveir de la parcel·la. Les ferramentes són realment barates. Allí hi ha algunes ferramentes que es poden gastar, però realment això és una despesa molt, molt xicoteta. L'aigua no té que pagar-la, la fiquem nosaltres. Lo que més costa és la mà d'obra, i la mà d'obra, quan no se la fica, és molt productiva.
Així que aquesta és, no, la idea, que s'ompliguen, que pugui haver llista d'espera per si n'hi ha alguna baixa, no, doncs que no es quede.
Exacte.
Ahí en camp abandonat.
Sí, nosaltres també estem preveient que si algú deixara ixa parcel·la perquè canvien les seues condicions, pues tinguerem ixa llista d'espera, com bé has dit, per a poder entrar la següent persona a cultivar-lo. El que passa és que, clar, ixa persona entraria en el projecte
ja encetat, no?
Encetat per l'altra persona, i això a lo millor és un hàndicap, però nosaltres els ajudaríem, als que entraren nous també, a fer-lo a la seva manera, i d'això que no es preocupi ningú, que el mateix consell és que veien les parcel·les de la gent que hi ha allí, que se les treballa molt bé. Això ja són bàsicament professionals,
no, ja...
del conreu, sí.
Ja han arribat a un nivell expert,
un nivell tècnic, ingeniero agrícola.
quasi. Quin és el perfil habitual de l'usuari o usuària?
El perfil de l'usuari són persones jubilades, persones en l'atur i persones que no tenen arrels familiars en el poble d'avantpassats. Perquè normalment la gent d'ací del poble tenen la parcel·la de l'avi, la parcel·la de l'abuelo, del pare o del sogre, i normalment van i se les conreuen ells i no venen a per aquestes parcel·les. Nosaltres així sí que cridem a aquesta gent que no ve a fer ús de l'ordre urbà, sí que els cridem, perquè nosaltres tenim ahí un banc de llavors de cultius tradicionals del nostre terme, de la nostra terra, més bé, perquè també hi ha d'altres llocs de la província, que poden realment vindre i arreplegar les llavors, anar-se'n i plantar-les en unes condicions que nosaltres es donem per a que es conreuen també de manera natural i ecològica, i després tornar part de llavors al mateix banc per a poder anar generant els cultius tradicionals, regenerant els cultius tradicionals.
I sí que la gent que sàpia, no, que encara que no vaig allí, des de la regidoria se'ls pot tirar una maneta.
Exacte, nosaltres estem oberts a tota la gent del poble, tots els que tenen afició i interès per el conreu ecològic i tradicional, estem per apoyar-los, i creiem que aquesta és una ferramenta molt útil per a tots els ciutadans de Vila-real.
Respecte als horts urbans, no? Més enllà també d'aquest banc de llavors, qui pot optar? O què es té en compte, no, a l'hora de baremar les possibles candidatures, si n'hi ha, doncs, més persones interessades que oferta real de terres?
Val, pues la selecció d'usuaris es realitza en uns criteris de puntuació. Aturades de llarga durada, persones majors i menors de 45 anys, entonces poden tindre 6 o 4 punts. Després, les persones aturades de curta durada, pensionistes, de es barema el salari més inferior, mínim, també treballadors en actiu en un salari inferior al salari mig interprofessional. Després, persones en informes favorables dels serveis socials municipals, i gent que no hagi sigut adjudicatària mai de ninguna parcel·la o que no tinguin cap altre terreny de conreu, allí també els dona punts. I també es donen punts a les associacions usuàries per diferents baremos, que són la viabilitat dels projectes, el número de persones implicades, els recursos humans, el valor social d'integració social i d'aprenentatge del projecte, l'interès social, ambiental o educatiu, això també té una puntuació, la contribució del projecte als principis de l'ordenança, l'inclusió d'altres ciutadans diferents als mateixos associats de l'entitat, o sigui, que siguin entitats obertes, la interrelació amb projectes del barri o de la ciutat, això també ens aportaria uns punts, i no disposar d'altres camps de conreu al municipi de Vila-real i no haver sigut mai adjudicatari de cap parcel·la als horts urbans, pues això també dona punts.
Així que la gent que ho tinga en compte, no? Sí. Crec que es va publicar en el boletí oficial de la província, que és el procediment el dia 13 de novembre. Exacte. I a partir d'ahí un mes aproximadament per a optar.
Exacte. Després, en el reglament i les ordenances que estem preparant, pues serien estes les més o menys el baremetratge.
No ho sé.
O baremetratge, no me'n recordo.
Pues ara ho mirarem. No ho sé.
Sí.
El baremo. I ja està, no?
Sí.
Així que la gent que s'interessa, que no estiguen buides, no? I que al final és un benefici.
Jo crec que sí. De fet, hem trobat persones que estaven a sa casa ja jubilades, que pues, l'únic que feien era cuidar dels nets, que ja és molta faena, però que suposava una dedicació a altres persones i en uns horaris molt estrictes, i que s'han trobat que anant als horaris més lliurement, que se gestionen ells els horaris com bonament poden, anaven a fer una activitat a l'aire lliure, que es treballen les mans, que tenen que concentrar-se, i han millorat el seu estat de salut, perquè es manegen, són més actius, tenen que recordar més coses, i és una manera d'envelliment sostenible i actiu que és molt recomanable.
Així que no té prou benefici per a la salut,
sí,
en general, l'alimentació.
I en l'alimentació, que és també benefici. És fantàstic menjar un estomaquetes d'allí.
Te convide.
No són meues, jo no tinc cap parceleta, però te convide que vingues a provar allí quan fan els diferents tallers que es realitzen allí als horts urbans, de conserves, de tomaca, que fan un taller de tomaca, vas, les proves i després ja no compres al supermercat.
No n'hi ha color, no?
No n'hi ha color.
Doncs esperem que vagi molt bé, que siga molta la gent que s'anime. Regidor, moltíssimes gràcies i parlem pronte de més iniciatives.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per rebre-nos sempre en ese somriure.
Un plaer. Nosaltres anem a fer una pausa xicoteta, de seguida parlem de Cine Culpable. Ja s'ha presentat tota la programació. I continuem a la 92.2 de la freqüència modulada, amb més convidats, amb més assumptes. És això, sempre ho hem dit, que Cine Culpable és com les millors coses, a xicotetes dosis per arribar a aquesta setmana gran del festival. I si primer es va donar a conèixer les xifres, després el culpable, ara ha arribat ja el torn de presentar la programació. El jurat que ha estat encarregat de triar doncs els millors curtmetratges que s'han presentat, i per tal de conèixer tots aquests detalls ens acompanya des de l'organització del festival. Sònia de la Vega, Sònia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
Molt bé, doncs estem parlant perquè avui mateix, aquest matí, heu donat a conèixer ja el programa complet d'aquest llibre, no?, amb les peces que es projectaran, també la gent que és responsable, no? Com ha anat finalment? Ha estat tot quadrat? Ha estat un procés fàcil, difícil?
Pues mira, hem sigut 3.630 minuts de visionat que hem tingut que fer el comitè de selecció de les obres, que finalment pues, han quedat pues, i 39 curtmetratges que es podran veure durant la setmana que ve en el auditori municipal d'ací de Vila-real. Són 39 obres, de les quals pues, tenim 10 provincials. D'aquestes 10 provincials tenim 4 que són d'ací de Vila-real, cosa que ens agrada molt, no?, el tindre gent d'ací del nostre voltant. I després de la resta d'obres seleccionades tenim obres de França, Iran, Colòmbia, Austràlia, Àustria, Rússia, Croàcia i Canadà, a més del territori espanyol. O sigui que tenim una varietat pues, molt en extensió territorial molt àmplia, sí.
Òbviament aquesta primera jornada és tot lo de la terreta, per així dir-ho, però la resta de dies, més o menys, com quadreu els curtmetratges? Aneu per temàtiques, que n'hi hagi una miqueta de varietat, per la duració de les peces?
Sí, a l'hora de dissenyar les projeccions ens fixem pues, això, en la temàtica, perquè no repetisquen temàtica, perquè algunes sí que tenen la mateixa temàtica i intentem ficar-los en dies distints. També tenim per durada, val? Perquè la durada pues, fa que a vegades tingues que refrescar entre a lo millor un curtmetratge que és molt intens, pues, ficar uno a lo millor més curtet. I també per el tema del gènere, no? El gènere, si és comèdia o si és terror, si és, pues, això també intentem fer que estiguen saltejats per a que la gent tinga una varietat i se vagi satisfet, no?, de la seua projecció. Sí que intentem sempre acabar en humor. Quasi totes les projeccions intentem acabar en una obra que te'n vagis pues, en un poquet de bon gust de boca, no? En una sonrisa de casa a dormir.
I veiem que n'hi ha curtmetratges, òbviament el metratge és un dels requisits perquè siga curt, no? Però de cosetes molt breus, de 3 minutets a uns 15-16, no? Per ahí va la cosa, ara que està ben fulleta.
Sí, el més llarg són 18 minuts. 20 minuts és el màxim de temps que permetim en el festival, sí.
Així que aquesta és, diguem, la projecció, la gent ja ho podrà veure, no?, cada dia que es projecta, els noms, també d'on venen, però també, diguem, n'hi ha altres activitats complementàries, els més joves, no?, que sempre ho comenteu, el Cine Express no pot fallar, altres coses aniran i tornaran, però Cine Express està.
És un clàssic, ja, del nostre festival. Sí, Cine Express, enguany tindrem la participació de Fundació Flors i l'Institut Broc i Llop, i versaran els curtmetratges sobre el reciclatge, perquè Reciplaça, en este cas, és qui col·laborarà en estos curtmetratges, i intentarem un poc pues, conscienciar, no?, la gent de que tenim que, d'alguna forma, millorar el nostre planeta, no?
Així que ells estaran i seran també protagonistes perquè es projectarà en aquesta gala de Cloenda. Així que també és important, no?, que després es faci una festa, que siguin partícips i, a més, pues, que sempre fiqueu el fermall d'or, no?, a Cine Culpable.
Exacte. El dia de la gala pues, sempre ens agrada que els xiquets, no?, que han participat d'aquesta forma siguin protagonistes. Per això, realment, molta gent ve a la gala pensant que projectarem els guanyadors o tal. Això seria una sessió molt llarga, no se pot fer aquest dia. Per això animem a tot el món que vinga a les sessions de curtmetratges que se fan del dilluns a dijous per a poder veure curtmetratges, i el divendres ja pues, la dediquem als guanyadors d'aquesta edició, a més pues, d'aquests xiquets que han estat esforçant-se durant tota la setmana per a molt poquet de temps, no?, gravar aquests curtmetratges. És un premi per a ells, és poder veure-ho també en pantalla gran, en un públic, i pensem que és molt interessant.
Doncs ells seran protagonistes, no?, d'aquesta gala, suposant que també ja el vam tenir per ací, ens el vau portar al culpable, i també doncs, el presentador, no?, diguem, o la persona que guiarà tota aquesta sessió.
Sí, el presentador serà Rafa Larcón, que és humorista i monologuista de València, i vindrà a presentar la gala i a dirigir-la, i Víctor Palmero, evidentment, estarà amb nosaltres per a acompanyar-nos durant tota la gala i per a fer unes paraules per al públic, sí.
I també sempre s'ha tingut molta cura de l'escenografia, no?, de la decoració de l'escenari, però últimament també impliqueu a joves estudiants per a que donen eixida tota la seva creativitat en un tema, no, que proposeu, però que també estan ells ahí dissenyant.
Sí, enguany, un any més, pues, han tingut a bé el col·laborar amb nosaltres. Baix la direcció de Marina García Broc, pues, l'Escola d'Art Superior i Disseny de Castelló, estan en aquests moments dissenyant l'escenografia que podrem veure i en la qual sempre ens sorprenen molt, perquè ho fan professionalment molt bé, o sigui, a mi me sorprenen any darrere any. I estan, pues, això, en aquests moments, de vegades quan m'envien alguna foto, mira com anem, mira com... Tenen tot esparcit per allí, per tota l'escola, vull dir que si aneu allí igual vos trobeu en coses terrorífiques deixades, però bé, ho estan fent molt bé i no res, i els agraïm molt la seva col·laboració, per supost.
Aquesta serà, diguem, la gala de Cloenda, però també abans, ens has comentat els minuts que li heu dedicat al visionat, però també avui heu presentat a les persones que s'han encarregat, no? Vosaltres feu aquesta primera criba, però després n'hi ha uns professionals també que es dediquen a dir els premiats, no? A triar els premiats. Qui ha estat enguany el jurat encarregat?
Bé, doncs, en el jurat tenim a 5 persones, val? 5 membres del jurat. Una és Elisa Lledó, que és una actriu il·licitana, que és coneguda per haver sigut en Allà Abajo, Vaya Semanita, l'Alqueria Blanca, no? Si la coneixem, i que actualment està dirigint la seva pròpia escola d'interpretació, Puerta Abierta, a Madrid, i en la que hem comptat, pues, pues per a que siga una de les que valore, no?, aquestes obres. Després tenim els directors Carlos Villafaina i Vicente Bonet. Carlos Villafaina ha fet curtmetratges que inclús han estat seleccionats per als Goya, i va ser el seu curtmetratge l'any passat de Gusanos de Seda, va estar premiat com a millor actor l'any passat, amb Conta d'Almei. Després Vicente Bonet, que el coneixem tots així en la província perquè és de Nules, i ha fet curtmetratges arxipremiats, com per exemple el de Sputnik o Love Wars o Miniatures, que l'ha dut per tot el món i ha dut molts premis, i també, pues, vindrà al nostre festival. I també tenim després a Iris Larios, que és una col·lega nostra de la producció, no?, audiovisual, que es forma part, no?, de Avant Productors, que és una associació valenciana d'empreses de producció audiovisuals. I després tenim al nostre estimat Sergi Heredia, d'ací del poble, que tots coneguem perquè és el director de la FAM, que, de l'Escola de Teatre d'ací de Vila-real. I no res, contem amb tots ells molt professionals i que actualment, pues, estan fent aquesta tasca tan difícil de donar aquests 7.800 euros que tenim que donar el dia de la gala als premiats.
Sí que estan en ello, no?, per així dir-ho ara. Estan ells fent el visionat. Diguem, ells fan una valoració i després ho sumeu, això, o cadascú s'encarrega d'una categoria, com es fa?
Això, passem tots els curtmetratges a cada un d'ells i una taula on tenen que valorar en cada disciplina a cada curtmetratge. Després fiquem en comú aquesta puntuació que cada un dona i després tenim que fer una valoració posterior per veure si n'hi ha, perquè a vegades se produeixen empats o a lo millor volem veure una altra segona ronda per canviar a lo millor alguna cosa perquè l'estimen oportuna o tal. I són ells els que finalment, excepte el premi del públic, pues són ells els que otorguen tots els premis, sí.
Sol coincidir amb la idea que teniu vosaltres? Els que feu aquest primer visionat o alguna vegada sí que dieu, ens ha sorprès?
De vegades ens sorprenen, sí. I de vegades són molt dispars entre ells, unes altres vegades coincideixen, perquè clar, també cada un, pues, tindrà els seus gustos personals i a més tenen les seues disciplines en les quals són professionals i a lo millor això té a favor també d'un altre prisma, no?, el que és l'obra. Però normalment, en general, solen coincidir en les valoracions. Sí, solen coincidir i també solen coincidir en l'aposta, no?, que fem nosaltres en la
quiniela, no?
Sí, pues solen també coincidir en nosaltres i no ens sorprenen perquè realment els curtmetratges que són bons després també se nota en el premi del públic, o sigui, moltes vegades també coincideixen en el jurat. A lo millor no són els guanyadors dels altres premis, però sí que veus que el jurat també havia valorat molt positivament aquestes obres, o sigui, normalment no se'n van molt, no?
Ja va tot en la línia, no? Sí. N'hi ha com aquest bagatge audiovisual, al final tants anys, no?, de cine culpable ha de fer també mestres, entre cometes.
Sí, tens el suïs fetge, ja, o sigui, la gent que està acostumada a vindre, de fet, a part de la valoració del jurat, pues el públic també, després de les sessions, n'hi ha molta gent que ve a parlar amb mi i em diu, mira, esta no m'ha agradat, o sí que m'ha agradat, o esta, me'n vaig, enguany millor que l'any passat, o tal, qual. O sigui, sí que me van, o, sobretot me fan apuntes de que cada vegada sí que n'hi ha més qualitat. I això se nota. I se nota també en els provincials, perquè, clar, abans els que eren provincials pues tenien, a lo millor, menys mitjans per a poder-los fer, perquè així ens arriben unes produccions molt grans. I ara veus que n'hi ha provincials que, vamos, estan a l'altura de producció com molts, sí, com qualsevol de l'oficial.
I estava mirant ara la xuleta aquesta que portaves, no? Que també la gent que vaja està ISO del passacurte, que també ho recordarem, però que podran veure en aquestes projeccions a gent que de ben segur coneixen d'altres o sèries o pel·lícules o del món de la tele.
Sí, tenim a persones conegudes, pues tenim a Belinda Washington en un curtmetratge que es diu Una mujer completa, després tenim a Íñigo Aramburu en Mateor Eren Ama, després tenim a John Plazaola en Beber, Carmen Ruiz, que va ser culpable l'any 2010 del festival en el curtmetratge Mejor Actriz, i després tenim a la molt coneguda Carmen Machi, no?, en un curtmetratge que es diu Por qué miente la gente. A més de més rostres coneguts que n'hi hauran. Els curtmetratges que hem rebut enguany tenen molta temàtica social, sobretot en la diversitat de la gent física i mental. Són problemes o situacions que preocupen molt a la gent, igual que la tercera edat. La situació de la tercera edat també es veu molt reflectida en els curtmetratges que hem rebut enguany, i ho veureu en les projeccions que hem dissenyat, perquè és que és algo que preocupa la societat i sempre passa que es reflecteix en les obres que rebem.
Igual en altres espais no es veu, no?, aquesta sensibilitat social, però sí en el món del curtmetratge, per sort, no? Igual n'hi ha més llibertat, no s'està tan constrenyit, no?, i doncs poden tindre cabuda a aquests temes.
Sí, jo crec que el món audiovisual sempre s'ha utilitzat molt també per a fer reivindicacions o per a mostrar coses i situacions que en el dia a dia ens passen desapercebudes. I sí que és de veres que ens arriben, cada any trobem, no?, cap a on va la vertient. A vegades ha sigut el maltractament de les dones, que va haver una època molt forta en la que rebíem moltes obres, que no és que la gent no estigui sensibilitzada ara en aquest tema, però és un tema que políticament i socialment ja la gent està molt més conscienciada, i a lo millor ara pues, n'hi ha uns altres temes que la gent també vol que isquen a la llum i utilitzen els curtmetratges per a això.
Doncs així que la gent que pugui anar a veure-ho també vindrà a veure aquesta diversitat temàtica que es ventalla. Així que, per últim, tot i que intentarem parlar aquesta setmana, encara que aneu una miqueta de cap, que convidares, no? Falta una setmana, però que la gent ho agende i que no ho falli a Cine Culpable.
Sí, per favor, viniu a veure el Cine Culpable. Tenim unes projeccions estupendes. El jurat ens ha felicitat, des de veres, perquè diu que n'hi ha molta qualitat en les obres que s'han seleccionat. Tot és de baix, no teniu que pagar res. L'entrada és lliure tots els dies, el dia de la gala també, tot i que tindreu una entrada preferent si sou pues afins a vosaltres i veniu més dies a les projeccions, pues tindreu ese passacurs sellat i tindreu una entrada preferent el dia de la gala, però que vos esperem, i que la gala també és molt divertida i que vos anime a que vingueu a veure-la.
Doncs esperem que vagi molt bé, i respecte a la música, que ara intentarem escoltar-la enguany, quina és la banda sonora que heu triat?
Bé, pues com hem decidit el dedicar el nostre festival als animals terrorífics, no?, en el cinema i totes aquestes coses que donen tanta por, pues José Cabanes, Dimoni, ens ha fet una banda sonora prou terrorífica, que quan tingueu el llibret dels curtmetratges veureu que darrere teniu un código QR el qual podeu escanejar i descarregar-vos la sintonia, i que pensem que se ficarà pues aquesta setmana un poquet en les nostres ments i en els nostres mòbils, i la tindrem mai present durant aquesta setmana tan culpable.
Doncs ara que ja estan tots els ingredients, Sònia, moltíssimes gràcies, molt d'èxit en aquesta 22a edició del festival, i parlem en breu. Moltes gràcies, com sempre.
Moltes gràcies, Eila.
I aquesta és la música que acompanyarà Cine Culpable en aquesta nova edició. Nosaltres ens retrobem demà. Deixem ja amb l'actualitat esportiva, amb Javi Mata, I el seu equip, ara canviem de cançó, la que ve a continuació no és la que ambientarà Cine Culpable. Tanquem avui amb Lola Índigo. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.
Me tienes a buscar, ahora sí me vas a encontrar.